Bon dia, els taxistes d'Olot asseguren que creix l'augment de competència deslleial en el seu sector.
L'informatiu del migdia.
Veiem per internet, ho veiem, ens ho diuen clients, ho sabem de molt bon tros, moltes persones que ho fan. Inclús hi ha gent que té furgonetes, que porta gent a treballar a les 6 del matí, els hi cobra X a cada un i tots aquests aniran caient. I les sancions no són pas de trànsit, són de transport i són sancions que superen fins als 4.000 euros.
És el representant del col·lectiu de taxistes d'Olot, Miquel Àngel Salón, declaracions a Olot Televisió i a Ràdio Olot. Aquest cap de setmana, per exemple, els Mossos d'Esquadra han interceptat un conductor oferint aquest servei sense llicència. També ha donat positiu en el control de drogues. Des del gremi de taxistes insisteixen a la ciutadania que abans d'agafar un cotxe cal que es fixin que tingui l'escut d'Olot i el taxímetre reglamentari. De seguida coneixem els detalls d'aquest i altres temes. Abans, però, avui és dimarts 14 de febrer de 2023 i el dia té més actualitat, que repassem en titulars amb l'Aniol Puigvert.
El dia en 4 minuts.
Les obres de la residència Sant Jaume d'Olot començaran el més aviat possible.
La reforma centrarà en rehabilitar tota la segona planta. Les obres tenen un cost superior als 2 milions d'euros, dels quals més de la meitat estaran finançats per fons europeus. L'alcalde d'Olot és Pep Berga.
Arreglar tota la planta segona de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume és una obra que afectarà en positiu, molt en positiu, a 32 residents, perquè vol dir la remodelació completa de les seves habitacions.
La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernades, diu que Olot ha d'apostar per la recollida de residus d'alta eficiència.
Ja ho han fet la resta de municipis de la comarca i en una entrevista a Olot Televisió, Anna Bernades ha afegit que els tràmits de la planta de tractament de residus de Beuda ja estan a la recta final.
Tot això ha d'anar acompanyat d'uns sistemes de recollida d'alta eficiència. És a dir, la comarca, els municipis de la comarca han fet un pas endavant molt important amb aquests sistemes de tractament i de recollida, sobretot d'alta eficiència. Ara falta que Olot faci aquest pas endavant.
La plaça de Braus d'Olot té molts problemes d'accés i de seguretat.
Per aquest motiu, l'Ajuntament vol dur a terme un pla de millores. L'equipament es fa servir actualment per diferents actes culturals, com el circo o concerts. Es preveu que els treballs tinguin un cost de 50.000 euros, ho explica el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Baireda.
Són actuacions, és una actualització d'una memòria que ja existia, d'actuacions bàsicament dirigides a temes de seguretat, que em sembla que es va fer fa 2 o 3 anys, que teníem pendent i ara hem actualitzat perquè sembla que hi ha possibilitats de poder fer alguna actuació que ens agradaria fer.
En cultura parlarem de música perquè la violinada d'Argelaguer va omplir els carrers del poble de música tradicional amb la cultura anglesa com a convidada.
Durant els primers 15 anys d'aquesta trobada, pel poble hi han passat irlandesos, mallorquins i fins i tot americans i mexicans. En Francesc Tomàs, conegut com a Panxito, és un dels impulsors que va començar la violinada.
Diguéssim que es toca a tots els països del món i a la Garrotxa també, aquí hi havia en Paret Blanc i hi havia... És una dosa violí, el que potser l'hem perdut una mica aquesta identitat pròpia de violí tradicional i popular i la volem recuperar.
En esports, el Club Patinatge Artístic Olot pot tocar el cel de Granollers en només 3 setmanes.
Doncs sí, Roger, després d'aconseguir la primera posició del territorial a Fontejau, les patinadores del CP Olot tenen aquest temps per perfeccionar els mínims detalls. Una de les patinadores és Sara Baireda.
I sí que vam dir aspectes així relacionats, però ningú va encertar ben bé la idea principal. I representa, bueno, té com un rerefons una mica feminista que representa que nosaltres, les patinadores, no necessitem cap home, cap príncep per poder brillar i per ser qui som.
També sobre rodes, el Club Ciclista Infantil Olot es prepara pel Campionat de Catalunya Júnior.
Se celebrarà el Velòdrom Olímpic de Barcelona aquest cap de setmana. El president del Club Ciclista Infantil Olot és Carles Torrent.
Hem passat per ser una mica d'adaptació, vam tenir un bon calendari, però aquest any ja anem per sobre de les nostres possibilitats, jo crec, amb un calendari excepcional i amb un gran planter, no? Que això és important.
I Joan Soteras torna a ser elegit president de la Federació Catalana de Futbol.
Ho han decidit els presidents dels clubs de futbol catalans en la repetició de les votacions aquest dilluns. A Girona ha obtingut més de 100 vots.
Hem demostrat, hem guanyat amb escreix, i per tant, doncs, demostrem que el futbol català vol que governem nosaltres el futbol català. Estan d'acord amb nosaltres que el que hem de fer és començar a treballar de nou pel futbol català.
Bassols Energia presenta l'energia al núvol.
Què? Ara també l'energia al núvol?
Escolta, és la solució per conèixer i gestionar millor l'energia produïda amb el teu sistema fotovoltaic. Podràs compensar econòmicament la teva factura fins a cost zero.
I puc guardar-la?
I tant, sense data de caducitat o traspassar-la a una segona residència. Posa't en contacte amb nosaltres i t'informarem sense cap compromís. Bassols Energia, l'energia verda de casa.
La 1:05 del migdia, obrim el focus. Es reprèn el judici a Laura Borràs amb les defenses enfrontades.
Aquest dimarts es tractaran les qüestions prèvies que van quedar pendents en la primera jornada del judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Una desena de detinguts en una macrooperació antidroga a Vilafranca del Penedès.
L'operatiu de la Guàrdia Civil amb 150 agents mobilitzats ha començat a primera hora del matí i s'han fet escorcolls a Vilafranca i a Gèlida.
També en successos 7 detinguts per la mort d'un jove a l'octubre al Paral·lel de Barcelona.
Els Mossos han fet escorcolls en diversos domicilis dels barris d'Horta, Sant Andreu, Nou Barris i Sant Martí.
A la pàgina internacional, poques certeses i moltes incògnites. Què se sap dels objectes voladors abatuts pels Estats Units?
La poca claredat en les explicacions oficials desencadena tot tipus de teories i especulacions.
No ens movem dels Estats Units perquè tres morts en un campus de Michigan amb hores de pànic fins que han trobat mort l'atacant.
No se sap si el presumpte autor del tiroteig tenia cap vincle amb la universitat, una de les més grans del país, amb més de 50.000 estudiants.
I parlem de màfia, narcos i amenaces al cor d'Europa. Anvers és la principal porta d'entrada de droga.
El 2022 es van decomissar 160 tones de cocaïna a Anvers i Rotterdam i es va posar al descobert que els tentacles del narcotràfic amenacen civils, polítics i membres de la família reial.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent. El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Es manté l'ambient fred de nit, força fred, glaçades intenses a l'interior, entre 0 i 5 sota 0 novament. Però de dia puja una mica la temperatura i vam arribar ja a 18 graus a Mieres, 17 de màxima a Olot i a la Vall d'en Bas, 14 a Ribes de Freser o també a Gombrèn, 14 a la Plana de Vic, concretament a la capital d'Osona. Aquestes temperatures avui més o menys es repetiran, no canvia gaire el termòmetre, això sí, destaquem aquestes gelades, aquestes glaçades amb un ambient gèlid al matí, valls del Pirineu que puguin superar novament el 6, 7, 8 sota 0 i bé, després de dia s'estarà bé, de dia temperatures al voltant de 15, 16, 17 novament. Atenció perquè també podria arribar a glaçar a prop del mar, a prop de la costa, al voltant de 0 fins a 1 o 2 sota 0. Per tant, nits fredes d'hivern, però l'ambient primaveral de dia amb poc vent, anticicló, sol i pràcticament cap núvol. Podria aparèixer, a part d'alguna boira gebradora, també algun núvol baix a la Costa Brava, principalment cap a l'Empordà, l'Alt i el Baix Empordà, núvols d'origen marítim. Tampoc canvia el temps dimecres amb algun núvol prim, temperatures sense canvis o potser de dia baixa un parell de graus, i aquest anticicló, absència de pluja, continua la sequera, doncs continuarà també el cap de setmana amb temperatures més altes.
Per qualitat.
Per tracte.
Per preu.
Per proximitat.
Compra Olot i sortiràs guanyant. Associació de Comerciants d'Olot. Compra Olot. Diu molt de tu.
Entrem en matèria informativa d'aquest dimarts 14 de febrer del 2023 i ho fem parlant dels taxistes d'Olot que asseguren que creix l'augment de competència deslleial en el seu sector. Aquest cap de setmana els Mossos d'Esquadra han interceptat un conductor oferint aquest servei sense llicència. També ha donat positiu en el control de drogues. Des del gremi de taxistes insisteixen a la ciutadania que abans d'agafar un cotxe cal que es fixin que tingui l'escut d'Olot i el taxímetre reglamentari. Ha parlat amb ells en Gerard Puigdemont.
El sector del taxi d'Olot
d'Olot està preocupat davant l'augment de competència deslleial que estan vivint darrerament. Aquest dissabte, a les 8 del matí, els Mossos d'Esquadra van interceptar un conductor a la rotonda que porta els túnels de Bracons, un jove que duia una parella a l'aeroport de Barcelona i que s'anunciava per internet com a taxista privat. Miquel Àngel Soler, representant del col·lectiu de taxistes d'Olot.
Veiem per internet, ho veiem, ens ho diuen clients, ho sabem de molt bon tros, moltes persones que ho fan. Inclús hi ha gent que té furgonetes, que porta gent a treballar a les 6 del matí, els hi cobra X a cada un i tots aquests aniran caient. I les sancions no són pas de trànsit, són de transport i són sancions que superen fins als 4.000 euros.
Precisament el conductor detingut aquest cap de setmana se li va posar una multa de 4.000 euros i també va donar positiu al control antidrogues. Actualment són una desena les llicències de taxi que hi ha a la ciutat d'Olot i els seus representants insisteixen a la ciutadania que vigilin amb segons quines ofertes. Els taxistes expliquen que en els darrers mesos han vist com se'ls encaria el combustible, però que en prou feines han pujat el preu dels trajectes que ofereixen. També asseguren que combatre el preu dels qui no compleixen la llei se'ls fa difícil.
Tots els impostos que paguem o tots els diners que ens costa una llicència de taxi, etcètera, és que és inviable. Sí que ells poden anar un 5 o un 10% més barat amb un cotxe particular, evidentment, però tampoc les seguretats que té el passatger no són les mateixes.
De fet, els mateixos taxistes asseguren que per arribar a final de mes han de treballar a hores intempestives.
Ens trobem que si no treballen cap de setmanes, nits, festius i d'això, jo agafo cap d'any, m'acabo l'últim raïm i surto a treballar fins a que cap d'any vaig arribar a les 9 del matí a casa. Si no agafes aquests serveis nocturns, tot això, amb el dia a dia, no arribaríem a final de mes.
En declaracions a la televisió i ràdio Olot, els Mossos d'Esquadra asseguren que segueixen en contacte amb col·lectius com el dels taxistes i que van controlant tant els anuncis com per les carreteres a possibles persones que es facin passar per taxistes i que no ho siguin.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Les obres de la residència Sant Jaume d'Olot començaran el més aviat possible, així ho asseguren des de l'Ajuntament d'Olot. La reforma se centrarà en rehabilitar tota la segona planta. Les obres tenen un cost superior als 2 milions d'euros, dels quals més de la meitat estaran finançats per fons europeus. També es volen realitzar accions de millora en climatització i eficiència energètica a la residència Montse Copa, informa Anil Puigvert.
Fa poc més de 4 anys es va acabar la primera fase de rehabilitació de la residència Sant Jaume d'Olot. Ara l'Ajuntament ha rebut un ajut provinent dels fons Next Generation que permetrà realitzar una nova fase de renovació del centre per a gent gran. Aquestes obres, que s'espera que comencin en breu, preveuen rehabilitar els espais comuns, centrant-se sobretot en les habitacions dels residents. També preveuen millorar la climatització, instal·lar un nou ascensor i noves mesures de seguretat apreses durant la pandèmia. L'alcalde d'Olot, Pep Berga, destaca la importància d'aquestes obres.
Arreglar tota la planta segona de la residència de l'antic Hospital Sant Jaume és una obra que afectarà en positiu, molt en positiu, a 32 residents, perquè vol dir la remodelació completa de les seves habitacions, del lloc on habitualment s'estan. Estem anant sempre tendint cap a l'habitació individual, doncs, que és el que se'ns demana ara.
El cost total d'aquesta segona fase de renovació de la residència Sant Jaume d'Olot supera els 2 milions d'euros. D'aquests, els fons europeus cobriran més del 50% i la resta de l'actuació l'assumirà directament l'Ajuntament amb recursos propis. A més, ja s'hi han realitzat treballs per valor de més d'1,5 milions d'euros assumits per fons de la Fundació Hospital Sant Jaume i la Generalitat.
Amb aquests fons europeus, doncs, que ens hem presentat a diverses convocatòries els darrers mesos, aquesta era la que ens feia més il·lusió, també era la més important perquè feia quantia econòmica i hem tingut la bona, boníssima notícia de que ens ha estat concedit. De fet, s'han presentat 291 projectes a tot Catalunya per arreglar residències, se n'han donat 110, però a més aquesta sol·licitud estava molt ben preparada per tothom, doncs, que s'hi va esmerçar, doncs, amb la redacció del projecte i en la preparació de la sol·licitud ja està la segona més ben puntuada. Això ens permetrà ja aquest any mateix, doncs, de començar les obres.
Aquest 2023 l'Ajuntament d'Olot també vol dur a terme millores de climatització i la instal·lació de plaques solars per reduir la despesa energètica a la residència Montse Copa. Aquest projecte es va excloure de la llista dels fons europeus, per la qual cosa l'haurà d'assumir el consistori amb fons municipals. El cost total d'aquestes obres s'apropa als 300.000 euros i s'espera que els treballs comencin abans de l'estiu.
I també havíem presentat una sol·licitud per la residència Montsecop, en aquest cas per climatitzar les 6 plantes que té, és a dir, els baixos i els 5 pisos. La residència Montsecop l'any passat, els usuaris l'estiu passat van passar molta calor, de fet vam tenir un estiu molt calorós, no volem que això es torni a repetir, i havíem presentat una sol·licitud per climatitzar tot l'edifici. Aquesta, doncs, a diferència de l'anterior, doncs, forma part d'aquest paquet de residències, doncs, que no s'ha concedit l'ajut, però en tot cas pensem que és tan imprescindible aquesta obra que també amb recursos propis doncs, l'executarem.
Un cop s'acabi la segona fase de les obres de la residència Sant Jaume, el consistori vol fer millores a la tercera planta amb l'objectiu d'incrementar la capacitat de la residència. Berga espera que també puguin comptar amb fons europeus per desenvolupar aquesta actuació.
I una altra de les actuacions que es volen fer a la ciutat d'Olot és a la plaça de Braus, que de moment té molts problemes d'accés i de seguretat. Per aquest motiu, l'Ajuntament vol dur a terme un pla de millores. L'equipament es fa servir actualment per diferents actes culturals com el circ o concerts. Es preveu que els treballs tinguin un cost de 50.000 euros. Des del consistori confien que es puguin realitzar en els propers mesos.
La històrica plaça de Braus d'Olot ara és simplement un espai més de la ciutat per fer i activitats culturals de gran format. Des de fa anys ja no té la seva funció que dècades enrere l'havia convertida en parada habitual pels amants dels toros. Però l'equipament té molts problemes de seguretat i de comoditat per als assistents, espectacles com el circ d'estiu. En la darrera junta de govern local, l'equip de govern va fer un pas endavant perquè en els pròxims mesos s'hi facin millores en termes de seguretat. Ho explica el primer tinent d'alcalde d'Olot, Estanis Baireda.
Són actuacions, és una actualització d'una memòria que ja existia, d'actuacions bàsicament dirigides a temes de seguretat, que em sembla que es va fer fa 2 o 3 anys, que teníem pendent, i ara hem actualitzat perquè sembla que hi ha possibilitats de poder fer alguna actuació que ens agradaria fer de cara als propers mesos de lligades a temes de seguretat. Em sembla que és una memòria que puja al voltant dels 50.000 euros i amb la idea de que els propers mesos puguem actuar-hi.
Les millores de la plaça de Braus serien estrictament de seguretat, seguint les recomanacions dels tècnics. Es volen arreglar els accessos i les tanques del recinte perquè pugui ser un espai més freqüentat del que és ara.
Hi ha accessos, o em sembla alguna porta d'emergència, algunes valles, els aspectes bàsics que ens demanen dels tècnics de seguretat.
La plaça de Braus d'Olot, construïda el juliol de 1859, és la segona més antiga de tot l'estat.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis el moment al detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
Seguim amb més temes. La secretària d'Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Bernades, diu que Olot ha d'apostar per la recollida de residus d'alta eficiència, com han fet els altres municipis de la comarca. En una entrevista a Olot Televisió, Bernades ha afegit que els tràmits de la planta de tractament de residus de Beuda ja estan a la recta final abans de que comenci la seva construcció. La inversió prevista és d'uns 50 milions d'euros. Natàlia Moreno.
Ja fa mesos que es coneix que finalment Beuda serà el municipi on s'hi farà la nova planta de tractament de residus. Els terminis avancen com estava previst i es preveu que la planta sigui una realitat el 2026. A hores d'ara s'està elaborant el projecte executiu abans d'iniciar les obres previstes a finals d'any o a principis del 2024. La secretària d'Acció Climàtica, Anna Bernades, demana que ajuntaments de ciutats com Olot facin el pas definitiu cap a la recollida selectiva.
Tot això ha d'anar acompanyat d'uns sistemes de recollida d'alta eficiència. És a dir, la comarca, els municipis de la comarca han fet un pas endavant molt important amb aquests sistemes de tractament i de recollida, sobretot d'alta eficiència. Ara falta que Olot faci aquest pas endavant. De fet, Olot té la màxima població de la comarca, és el municipi més poblat, és evidentment per població és qui genera més residus. Per tant, tot això no funciona si realment no es fan aquests sistemes de recollida d'alta eficiència. En aquest cas, la comarca ha triat per contenidors tancats, hi ha altres comarques que trien el porta a porta, però en aquest sentit les dues coses han d'anar a l'hora, perquè si no, no serà possible.
Durant l'última dècada, el Consell Comarcal ha estat buscant una ubicació que apuntava a Sant Jaume de Llierca, però aviat farà un any el Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa va posar sobre la taula una opció per desencallar el tema. Es va proposar construir una planta de gasificació dins les instal·lacions de l'abocador de Beuda. Amb la ubicació ja definida, Bernades detalla els terminis.
Si és al llarg del 20 23, que es dona temps de redactar aquest projecte executiu, serà a principis del 24, però la voluntat és que el 26 aquesta planta ja estigui en funcionament.
La planta de tractament de residus de Beuda s'ubicarà al Clot de les Mules, als terrenys on hi ha l'abocador actual, ja que les dimensions ho permeten per espai. Serà un equipament punter en tecnologia, pedagògic i tindrà una doble funció: tractar els residus que li vagin entrant i eliminar els acumulats a l'abocador fins a recuperar del tot la zona.
Abans dels esports, parlem de la violinada d'Argelaguer, que va omplir els carrers del poble de música tradicional amb la cultura anglesa com a convidada. Durant els primers 15 anys d'aquesta trobada, pel poble hi han passat irlandesos, mallorquins i fins i tot americans i mexicans. Els violins van tornar a sonar a Argelaguer després que l'any passat ho fessin a Besalú. Guillem Guardiola.
Com el primer dia, ara ja fa una quinzena d'anys, un centenar de persones, moltes amb un violí o un altre instrument entre les mans, van tornar la violinada als carrers d'Argelaguer després que l'any passat es traslladés a Besalú. Sense partitures i sense patrons, aquesta trobada sempre ha perseguit el mateix objectiu: identificar el violí com un instrument de festa, de ball i de carrer. En Francesc Tomàs, conegut com a Panxito, n'és un dels grans impulsors.
Diguéssim que es toca a tots els països del món, i a la Garrotxa també, que hi havia Paret Blanc, hi havia una dosa de violí. El que potser l'hem perdut una mica, aquesta identitat pròpia de violí tradicional i popular, i la volem recuperar tornant el violí a la festa. I sobretot que treballem els materials d'audioaprenentatge, d'imitació, sense partitures ni cap mena de subterfugi d'aquests. I sempre convidem una cultura de fora.
Pel poble hi han passat sonadors o duets tradicionals de fora del país, procedents de llocs com Irlanda, Escòcia, Galícia, Màlaga o fins i tot de Mèxic i Estats Units. Enguany la cultura anglesa va ser la convidada, amb la presència de Caroline Francis, que venia de Lakelands, Anglaterra. Els impulsors de la trobada també van admetre que Argelaguer és un lloc perfecte per fer la violinada.
Per un poble de menys de 300, de 400 habitants, tenir un impacte de 100 persones en una festa de cap de setmana, doncs ja és prou bonic. Els espais no són molt grans, els espais massa grans es personalitzen i fan que no tinguis contacte més estret. A nosaltres ens agrada el ball, ens agrada cantar junts, tocar junts el violí, menjar junts, beure junts i fer corrandes. Doncs si ho fem amb espais molt, molt, molt i molt grans, es perd aquesta proximitat.
El cap de setmana també va comptar amb concerts i tallers, amb una gran immersió al món del violí popular.
Radiolot.cat, Facebook i Twitter, les plataformes que complementen el que escoltes. Radiolot, som present, som futur, ara i sempre. L'esport a Ràdio Olot.
Obrim la carpeta esportiva amb l'autèntic protagonista d'aquest darrer cap de setmana, com és el Club Patinatge Artístic Olot, que pot tocar el cel de Granollers en només 3 setmanes. Després d'aconseguir la primera posició del territorial a Fontejau, les patinadores del CPA Olot tenen aquest temps per perfeccionar els mínims detalls. Asseguren que els altres equips venen molt forts i que no es poden relaxar en cap moment si volen tornar a guanyar el Campionat de Catalunya.
Aquest diumenge els tres equips del CPA Olot van tornar a brillar al pavellot de Fontejau en el campionat gironí. Després d'aconseguir 21 títols de 23 participacions, les olotines tenen ganes de més i aquesta nova generació de patinadores vol seguir amb l'històric llegat que se'ls ha deixat. El nom Minguis amb Quantos va aconseguir lligar el públic amb el ball i és per això que va aconseguir tenir una puntuació final de 41,58, que equivale gairebé a un 9. Dues de les patinadores del CPA Olot, Irene Comelles i Sara Baireda, en el programa La Banqueta d'Olot Televisió, han explicat com va sorgir la idea d'aquest ball.
Primer, en Ricard ens ho va plantejar al maig i ens va presentar la nova idea i ens ho va fer mitjançant dos vídeos. Primer ens va posar un vídeo d'un tros d'una pel·lícula de Disney, La Cenicienta, i ens va mostrar, a partir d'aquest vídeo, ens va demanar què pensàvem d'aquest tros, què pensàvem que quina podia ser l'idea, i sí que vam dir aspectes així relacionats, però ningú va encertar ben bé la idea principal, i representa, bueno, té com un rerefons una mica feminista que representa que nosaltres, les patinadores, no necessitem cap home, cap príncep per poder brillar i per ser qui som.
El nou ball del CP Olot es va plantejar diferent a causa del canvi de sistema de puntuació. Segons les patinadores, és un ball que és més complicat d'executar que els altres, però que l'està constantment al costat de les companyes fa que es puguin donar força entre elles. En el campionat gironí celebrat aquest diumenge, el nou sistema de puntuació va provocar que molta gent es quedés més freda que els altres anys. Comelles i Vaireda expliquen què els hi sembla el nou barem.
És difícil d'entendre i nosaltres quan estem allà és això que diu l'Ignasi, que només veus un número i no saps d'on baixa, com prendre-t'ho. I bueno, nosaltres sabíem que ho havíem fet bé, que ho havíem demostrat i per això ho vam celebrar com ho vam celebrar, però ara que ens ho han explicat, perquè a mi m'ho van explicar després d'haver vist les notes, funciona que hi ha quatre puntuacions de diferents coses. Llavors, aquestes quatre puntuacions es divideixen en cinc, perquè hi ha cinc jutges i cada jutge dona la seva nota. Es treuen les dues, la més alta i la més baixa, i es fa una mitjana de les tres restants. I d'aquestes notes, a les quatre notes que queden es multipliquen per un factor de cada nota i fa un total.
La pròxima cita de les olotines, amb el nom Vinguis amb Quantu, serà el Campionat de Catalunya. Se celebrarà el 4 de març al Palau d'Esports de Granollers.
Canviem les quatre rodes dels patins per les dues de la bicicleta per parlar del Club Ciclista Infantil Olot, que es prepara pel Campionat de Catalunya Júnior, que celebrarà el Velòdrom Olímpic de Barcelona aquest cap de setmana. L'entitat és un referent del ciclisme de promoció a les comarques gironines i un dels més importants del país. Actualment té 120 llicències.
El Club Ciclista Infantil Olot va començar fa molts anys amb la figura de Josep Maria Carreras com a gran impulsor i fundador. El club ha anat evolucionant fins a disposar d'unes 120 llicències avui dia. L'escola de ciclisme aplega uns 45 nens i nenes, tot i que les grans novetats en els darrers anys han estat els equips de competició cadet i júnior. Entre les dues categories d'aquesta temporada hi ha 32 corredors. Ara ja fa 3 anys el club va decidir crear l'equip cadet, però per què?
Vam començar a tenir ja corredors que arribaven a la categoria passaven de la categoria infantils, que és on nosaltres els podíem, fins allà doncs els teníem, però després els anàvem passant a un equip que està a Terrassa, no? El Club Ciclista Terrassa.
Després de 2 anys va aparèixer en escena l'equip júnior, que aquest curs compleix precisament un anyet. Torrent no descarta que l'equip cadet pugui desaparèixer a curt termini.
Més endavant potser ens veurem amb la necessitat de treure l'equip cadet i continuar amb l'equip júnior, depenent, no? Perquè al final la nostra finalitat era que corredors d'aquí a Olot, de la Garrotxa, de Girona, tinguessin una oportunitat amb un equip català, no? I gironí, sobretot, de la província. Pensem que som l'únic equip ara mateix en tota la província cadet i júnior, vull dir que...
I és que a la categoria infantil no és fàcil inculcar als nens i nenes els valors de la competició i tot el sacrifici que això suposa. Sortides fora de casa els caps de setmana i molta disciplina. De totes maneres, el Team Torrent aquest any està disposat a coronar-se com un dels millors de l'estat espanyol. Torrent assegura que la fornada dels darrers anys és molt potent. L'equip júnior és una de les grans apostes d'aquest any.
L'any passat va ser una mica d'adaptació, vam tenir un bon calendari, però aquest any ja anem per sobre de les nostres possibilitats, jo crec, amb un calendari excepcional i amb un gran planter, no? Que això és important.
Noms com els d'Adrià Periques, Martí Pratginestós i Roger Pareta venen lluny de la Garrotxa i són incorporacions que el club ha fet en els últims anys. Torrent, però, assegura que l'escola porta molt de temps fent un gran treball i els ciclistes que tenen la millor qualitat són els que s'han format aquí.
Tenim d'aquí Olot en Marc Safra, que ara està en un any molt, molt bo. És primer any de júnior, però ja aquest any ha començat molt fort, ha estat corrent en pista i està amb uns grans resultats. Tenim en Roger Pareta, que és de Santa Cristina d'Aro, que també és un nano que està amb unes capacitats molt altes. Tenim en l'Adrià Periques, també, que és un altre dels nanos que també l'any passat, entre aquests tres s'ho manegaven tot, estaven tot el dia davant, guanyant carreres. Després també hi havia en Martí Pratginestós, també, que és un altre nano de la Garriga.
El club afronta un calendari atractiu amb cites aquest cap de setmana com el Campionat de Catalunya Júnior a Barcelona al Velòdrom Olímpic. Tampoc falta gaire pel Campionat d'Espanya, que té lloc el pròxim mes de març a Palma. Fa poc també s'ha conegut que la Volta Ciclista a Catalunya passarà 2 vegades per la comarca, un fet que els agrada perquè veuran al seu davant competir molts dels seus ídols. Aquest es tracta d'un projecte de referència del ciclisme de promoció a les comarques gironines i un dels més importants del país.
I per tancar la carpeta esportiva parlem de Joan Soteres, que ha estat tornat elegit com a president de la Federació Catalana de Futbol. Ho han decidit els presidents dels clubs de futbol catalans a la repetició de les votacions aquest dilluns. El sabadellenc ha obtingut 103 vots. Soteres, doncs, continuarà presidint la Federació Catalana de Futbol durant 4 anys més.
Joan Soteres continuarà presidint la Federació Catalana de Futbol durant 4 anys més. Així ho han decidit els presidents dels clubs de futbol catalans en la repetició de les votacions durant aquest dilluns. El sabadellenc ha obtingut 503 vots, 168 més, que Juanjo Isern, que s'ha quedat amb 335. Pep Palacios només n'ha pogut recollir una dotzena. El president, que ha comptat amb un suport del 57,62%, ha admès que s'esperava una gran diferència de vots.
Hem demostrat, hem guanyat amb escreix, i per tant doncs, demostrem de que el futbol català vol que governem nosaltres el futbol català. Estan d'acord amb nosaltres que el que hem de fer és començar a treballar de nou pel futbol català i treure la corrupció, seguir traient la corrupció que hi havia dintre del futbol català. Seguirem treballant doncs, perquè la serietat i la netedat i la transparència estigui dintre del futbol.
El Tribunal Català de l'Esport va obligar a repetir les votacions a la Federació Catalana de Futbol celebrades el passat 22 de maig, després de detectar 175 vots nuls. Soteres va aconseguir un total de 396 vots en els anteriors comicis i en aquests n'ha guanyat més d'un centenar. El president ha comparat el candidat Juanjo Isern amb un Donald Trump qualsevol i l'ha acusat d'intentar entrar a la presidència per la porta del darrere.
Que se'ns ha tornat un Donald Trump qualsevol que vol entrar a la federació repetint eleccions una darrere l'altra. Pues bueno, pues això és la tàctica que crec que no se li té que permetre. Per això hi ha els tribunals, per això estaran ells denunciaran, perquè he dit abans, és la rabieta dels que no saben perdre.
Les eleccions han registrat una participació del 71,56% de la totalitat del cens electoral. Soteres ha arrasat a la delegació territorial de Girona i ha obtingut 102 vots d'un total de 132, mentre que a Lleida i Tarragona s'ha vist superat per Juanjo Isern. A la delegació barcelonina, Soteres ha sigut el guanyador amb una lleugera diferència. El veterà dirigent tornarà a presidir la Federació Catalana de Futbol i a ser la màxima representació del futbol català 4 anys més.
Ràdio Olot ja és multiplataforma. Ràdio Olot ja no té límits. Descobreix tots els nostres continguts a Spotify, iTunes, Google Podcast, Tuning, iVoox i MyTuner Radio. I no deixis de consultar la secció de podcast a radioolot.cat. Perquè el futur ja és present. Perquè els continguts de Ràdio Olot ja no tenen límits. Porta'ns sempre amb tu, quan vulguis, on vulguis i sempre que vulguis. Ràdio Olot és multiplataforma, sense límits.
Fins aquí l'informatiu migdia d'aquest dimarts 14 de febrer del 2023. Recordin que poden seguir connectats amb l'actualitat més pròxima a través de garrotxadigital.cat. Gràcies una vegada més per la seva confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.